Tot costa.
Tenint en compte la quantitat mínima de salari que s'estalvia el Barça cedint Ter Stegen al Girona, es fa força evident que han prioritzat l'harmonia al vestidor perdent de vista un suplent incòmode. I tothom content, cosa que en futbol no passa sovint.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimarts 20 de gener de 2026, prèvia de l'Slavia Praga de demà i el dia, en teoria, en què s'ha d'oficialitzar la sortida de Marc-André Ter Stegen. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Barça ja és a Praga, on demà jugarà contra l'Slavia aquesta cinquena jornada de la Champions. Tres baixes destacades, Ferran Torres per lesió, Lamine Yamal per sanció i Cancelo per no inscripció. No podrà jugar fins les eliminatòries. De seguida sentirem Flick i també ha parlat Balde. I en aquest viatge ja no hi ha anat Ter Stegen, que serà porter del Girona fins a final de temporada. Avui ha de passar revisió i a les pròximes hores s'hauria de fer oficial. El Barça assumeix gran part del sou, però ha inclòs la clàusula de la por per evitar que l'alemany jugui al Girona-Barça.
Clàusula de la por, que ja no es diu clàusula de la por, de seguida us ho explicarà la Laia Tudel i, evidentment, passarem per Girona amb l'Eduard Solà per saber si ja hi ha hagut avistament de Marc-André Ter Stegen a la capital gironina, tot i que avui tenien altra feina i altres preocupacions més enllà del futbol, com heu estat escoltant durant tota la tarda a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Per cert, que també ha arribat a Girona Fran Beltrán, que arriba traspassat pel Celta. I tornant a la Champions, ja s'ha jugat el Cairat Almaty 1, Bruges 4. Jo sé que sempre estàs molt pendent dels partits del Cairat Almaty, per això ja t'actualitzo. El Pafos, que té nou entrenador.
Sí, hem quedat de pasta de moniato.
T'ha dit un català, no? Un andorrà, Albert Salades. I en joc el Bodolín Manchester City, de moment amb empat a 0 al minut 17 de partit. A les 9, ja ho sabeu, Madrid-Mònaco. Veurem quin 11 fa jugar Arbeloa i, sobretot, com rep el Bernabéu els seus jugadors després de la xiulada selectiva de dissabte passat. Cal comprovar si encara entre els aficionats del Madrid hi ha fixació, per exemple, amb jugadors, sobretot amb Vinícius, vaja, que és que es va endur la gran xiulada durant tot el partit. I què passa amb aquesta campanya orquestrada contra Florentino? Si avui també se'n recorden d'ell o avui no s'activa la campanya?
I ja que hi som, a veure si el Madrid s'hi deixa algun punt, que recordem, a la Champions va per davant del Barça.
També avui a les 9 el Villarreal rep l'Ajax, entre d'altres partits.
Oh, i el debut europeu de Jordi Cruyff com a director esportiu de l'Ajax.
Exactament. I encara en futbol...
Espera, que veig un no a la sala. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
No?
Crec que estrena cara que l'1 de febrer.
Toca't els braços. Molt bé. Doncs el van presentar aquest cap de setmana, diria que ho vaig veure, però ja veieu que no debuta a la competició europea avui a Villarreal.
I encara en futbol, ara a un quart de vuit, comença la primera semifinal de la Supercopa Femenina entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid, un partit que podeu veure per Esport 3. Demà serà el torn del Barça, que jugarà contra l'Atlètic Club de Bilbao per un lloc a la final. Avui ha estat el torn de Pere Romeu per valorar aquesta prèvia de semifinal. Per cert, que la final de la Copa de la Reina ja té seu. Serà a Gran Canària.
Mira, abans que la masculina.
És una final que es juga una setmana abans de la final de la Champions. Poc oportuna en cas que el Barça hi arribi. Un desplaçament d'aquells que molesten, però vaja. Sí, sí, és una setmana abans, ara no em facis dir quin dia, però és una setmana abans de la final de la Champions. El Barça de bàsquet rep el Dubai a 8:45, en partit de la 23a jornada de l'Eurolliga. S'enfronten el 6è contra el 13è classificats, però amb el referent de la primera volta on el Dubai va guanyar. Com sempre, ja ho sabeu, tot gira a través de l'app i el web de Catalunya Ràdio, el partit íntegre entre el Barça i el Dubai amb el Macià i companyia.
Abans que arrenqui la transmissió passarem pel Palau a veure què li diu el nas al Macià, si el Barça ensenyarà una altra cara dels últims partits. Un Barça, ho reconeixia ahir Xavi Pasqual, cansat mentalment i física, a veure si la cosa canvia.
I a l'europeu masculí de waterpolo de Belgrat, la selecció espanyola està jugant ara mateix contra Hongria, l'últim partit de la primera fase, el combinat espanyol passa a les semifinals si guanya o empata. Amb una derrota en queda fora. Ara mateix està perdent d'un a l'últim quart. Espanya 8, Hongria 9.
I queden 7 minuts pel final del partit. N'estarem, evidentment, pendents.
En hoquei patins, el noia Freixenet ha fet oficial que Carlos Cortijo no continuarà al capdavant del primer equip la temporada vinent, però acabarà l'actual. I acabo amb un últim apunt de tennis a l'Open d'Austràlia. Aquest matí ha debutat l'italià Jannik Sinner, que s'ha imposat per 2-16-0 al francès Hugo Gaston, que s'ha acabat retirant.
S'ha hagut de retirar per una lesió i ha acabat plorant. En canvi, ha sortit rient Naomi Osaka, protagonista indiscutible del dia, perquè ha sortit a jugar el seu partit amb un paraigua i una pamela. Espero que en català també es digui així, perquè hi ha un look que del tot inesperat per anar a jugar un partit de tennis, però que ha causat sensació. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimarts, que té una pregunta per la nostra audiència.
El Barça imposarà la clàusula de la por en la cessió de Ter Stegen al Girona i us preguntem si us agradaria que jugués contra el Barça. En aquest cas, si us hagués agradat que jugués contra el Barça, perquè el més probable és que el Girona no aboni aquesta clàusula, aquesta penalització, però en tot cas, vosaltres us agradaria, podeu votar l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials, la Sònia Olear, com sempre, ben pendent.
A més, és que falta menys d'un mes per aquest Girona-Barça, que es jugarà el cap de setmana del 14 o el 15 de febrer a Montilivi. Es posa les mans al cap Miguel Rico perquè el Bodo Glimt li acaba de fer el primer gol del partit al City, que realment no té la seva millor setmana, com a mínim no de moment. 21 de la primera part, guanya el Bodo Glimt 1-0. És un bon resultat pel Barça perquè el City, com un munt d'equips, 14 concretament a les Champions, estan per damunt del Barça a la classificació. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Hem anat parlant amb tothom o de tothom, però farem els honors correctament. Senyor Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre.
Sí, perfecte.
Què li passa al City?
Bueno, que ha de començar el partit, no?
Sí, home.
Home, té l'eix de la defensa, Guardiola lesionat, Rubén Díaz lesionat, per això han fet fitxatges, però bueno, esperem que ho deixi aquí.
És veritat, el City, que no ho vam comentar ja, ha fitxat, crec que ho pronunciarà bé, Guiji, un central del Crystal Palace, que ara jugarà al...
I de la selecció anglesa.
Sí, senyor. Hem parlat també, no l'hem escoltat, però hem parlat d'ell, de les mans al cap de Miguel Rico en veure el gol del Bodo Glimt. Hola, Miguel, bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Tot en ordre?
Ja et vaig dir la setmana passada, i ho mantinc avui, que no conec a ningú que ho tingui tot en ordre.
Sí, m'agrada. Amb aquesta mirada optimista de la vida és la que ens manté a prop. En canvi, riu... Com ella sola, la Gemma Herrero. Gemma, bona tarda.
Bona tarda. Tu riu sí perquè... Bueno, riu perquè té raó, té molta raó.
Bueno, ja, però és un formalisme que...
Compte que el Bodo Glimt fa el segon.
I el pot ser que l'hagi fet el mateix tio.
Sí, 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 el mateix. Hoc, diria que es pronuncia.
Oriol Domènech, què li passa al City?
Bueno, segueix quedant molt.
Quedant molt. Estem al minut 23 de la primera part. És veritat que el City encara pot capgirar el marcador, però se li està complicant aquest partit de mala manera.
Qui juga avui de central aquí?
Déu-n'hi-do.
Kusanov segur?
Uf.
Estem mirant el gol ara per el silenci aquest.
Bé, és una catàstrofe en cadena de la defensa Citizen i una bona
defensa. Sí, és el mateix davant.
Molt bé, 2-0 perd el City al camp del Bodo Glimt, que és un camp mignot i un equip que sona poc, però on ja hi ha hagut grans naufragis. Ara crec que va ser la temporada passada o fa dues temporades i va anar Mourinho amb la Roma i va perdre 5-6-0. En fi.
L'altre central és Alain, que és a la cantera del planter del City.
I l'altre, Kusanov.
Sí.
Jo crec que deu ser millor el del planter, tot i que no l'he vist jugar mai. Vinga, va, ens posem en marxa, que hem de parlar de Ter Stegen i, per tant, hem de passar per Girona, hem de passar per Praga, hem d'escoltar Flick, tenim un munt de coses. I és més, a la segona hora, a partir de les 8, ens visitarà un home fort de Goldman Sachs per parlar del finançament de l'espai Barça, però això serà després de la pilota.
Tot costa una dècada.
I esteu parlant d'un frofo del vostre programa. Cada dia, per televisió i per ràdio, és igual. Si estic davant d'una televisió, poso la televisió. I si no està a la televisió, la ràdio. Cada dia.
Escolti, aquesta fidelitat...
Si feu un dia un rànquing, el dia que feu un rànquing dels oients, posem amb un número bastant alt, eh?
Ens podia haver convidat a casa seva pel Dia Mundial de la Ràdio, el senyor Gaspar, eh? Que s'està bé.
Sí, ja,
ens ho apuntem per l'any que ve. Joan Gaspar, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Adéu. Adéu. Gràcies.
Tot costa una dècada.
Joan Gaspar, un dels fenòmens que ha passat pel Tot Costa, i a més, més d'un cop en aquests 10 anys de programa, i que per molts anys, ell i el programa. Ara sí, Ter Stegen.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Bona selecció avui per començar el programa. Midnight Oil, el grup australià, i Beds Are Burning, els llits estan cremant, tot i que crec que és per la mort d'algú, el guitarrista, el bateria del grup. Per tant, és una bona elecció per una causa lamentable. És notícia d'avui, tot i que ja fa dies i dies que en parlem. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Ter Stegen serà en les pròximes hores, serà demà nou jugador del Girona de manera oficial.
Serà en les pròximes hores nou jugador del Girona. A hores d'ara encara és a Barcelona. Millor que no hagi vingut a Girona, perquè amb el cau és que hem viscut avui, sí, aquí a la ciutat. Potser s'hagués espantat i hagués dit, me'n torno cap a Barcelona. És a Barcelona, havent acabat fa pocs minuts o acabant de passar la revisió mèdica. En els pròxims minuts o pròximes hores s'ha de posar d'acord amb el Futbol Club Barcelona, que ja volia anunciar la seva cessió al Girona fins a final de temporada. Quan quadrin tots els tempos, anunciaran que Ter Stegen serà nou jugador del Girona. Treballen tots amb l'objectiu, ja gairebé seguretat, que Ter Stegen sigui demà a l'entrenament del matí, perquè la plantilla del Girona, després d'haver fet 3 dies de descans, diumenge, dilluns i dimarts, demà reprendrà els entrenaments i s'espera la presència de Ter Stegen per primer cop a Girona.
Per tant, avui, per dir-ho així, és el dia Fran Beltrán, i demà serà el dia Ter Stegen, si és que no és aquesta nit mateix, eh?
Sí, Fran Beltrán l'anunciaran a les pròximes hores i en principi es preveu que més tard ho facin amb Ter Stegen. Fran Beltrán també ha passat la revisió mèdica aquesta tarda i la intenció és que tots dos siguin demà a l'entrenament a les ordres de Mitchell, que així puguin entrenar uns quants dies, inscriure'ls i que puguin estar a disposició de l'entrenador al partit de dilluns que ve contra el Getafe.
Això implica que el Girona no esperarà la sortida d'Alibakovic, sinó que anunciarà Ter Stegen i després accelerarà el procés de poder-lo inscriure abans del partit de dilluns, eh?
Sí, amb la sortida de l'Ibaco. És veritat que es poden tenir 4 porters, però clar, és una cosa una mica estranya. I després hi ha el tema dels dorsals, no? Que fins que no marxi l'Ibakovic, doncs Ter Stegen no podria agafar...
Sí, ara mateix el Girona el que no té és dorsals.
Exacte, el que no té dorsals és Ter Stegen.
Ja, dic que no... dic que el Girona no té dorsals disponibles per inscriure,
sí,
Ter Stegen.
Ja. Sí, hi ha el 22, però esclar, fa una mica d'estrany, no?, que Solís vagi... Ai, que el número de Solís, que Ter Stegen vagi amb el 22, o perquè en principi Fran Beltrán agafarà el 8, Echeverri portarà el 14 que estava lliure, i el que queda lliurat és el de Solís, que no sé si l'agafarà Ter Stegen, o esperaran que l'Ibakovic marxi, perquè l'Ibakovic és evident que ha de marxar en un sentit o un altre, o cancel·len la sessió al Fenerbahçe, o li foten una empenta perquè acabi de decidir quin ha de ser el seu futur.
Molt bé. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Solà ens ha situat geogràficament Ter Stegen, encara no és a Girona, revisió mèdica a Barcelona, demà al matí sí que l'esperen a l'entrenament. A tu et toca explicar-nos què s'estalvia el Barça econòmicament.
Poquet. Econòmicament, poquet.
Poquet.
Sí, perquè recordem que és un dels salaris més alts Ter Stegen de la plantilla, i que si realment el Barça s'hagués posat dur a negociar amb el Girona, no hauria anat al Girona, perquè no podia pagar ni assumir la fitxa, evident que no, ni un percentatge. A veure, el Barça ha posat totes les facilitats possibles per aquesta sortida de Ter Stegen al Girona, d'entrada perquè entenem que Ter Stegen aquí no jugaria, i això ja li havien dit a ell també, no jugaria fins a final de temporada, com a mínim, i que el jugador volia jugar i tenir minuts. A partir d'aquí, doncs, les facilitats han anat per la banda de la negociació amb el Girona. Doncs, fem-ho fàcil. Quan podeu pagar? I el Girona li ha dit, doncs, 1 milió d'euros. I han dit, doncs, d'acord, ho tanquem aquí. Hem de tenir en compte que el salari de Ter Stegen, potser estem parlant de xifres que al voltant de 15 milions, 16 milions d'euros, la meitat serien 7, 8 milions. Clar, d'aquí, doncs, el Girona pagarà 1 milió d'euros. La resta, tot, ho assumeix el Barça. És a dir, pràcticament segueix pagant el Barça a Ter Stegen, encara que no jugui amb ells. L'única cosa que...
Perdona, ara potser t'agafo l'opció, tenint en compte que ell també està interessat en marxar, que renunciés a una part del seu salari, no s'ha explorat o no ha tirat endavant.
O com a mínim no ens consta.
D'acord.
Que s'hagi rebaixat o hagi renunciat a part del salari.
Perquè el Barça està, evidentment, només calia veure Flick avui encantat amb la sortida de Ter Stegen, però el jugador se suposa que també ho volia, no?
Bé, en un principi ella, la seva intenció era intentar jugar aquí, com a mínim els partits de Copa, jugar alguns partits. Quan ja va veure que tampoc la Copa la jugaria, doncs ja jo crec que va ser la confirmació de que havien de buscar aquesta sortida, que ja fa temps també que està valorant Ter Stegen la sortida al Girona. Però vaja, el cas, l'única cosa que en les negociacions que sí que ha inclòs el Barça és com el que es coneix com la clàusula de la por, és a dir, que Ter Stegen no pugui jugar el partit que falta la segona volta entre el Barça i el Girona. Per jugar el Barça al Girona hauria de pagar una penalització, que d'entrada el Girona no pagarà. Estem parlant d'una penalització de 500.000 euros. Aquesta és la penalització que el Barça ha inclòs en aquesta sessió de Ter Stegen. Jo us he dit la clàusula de la por, però diria que des del Barça parlen més d'una clàusula de la coherència.
Ara, m'agrada molt més. M'agrada
però per
més.
Tot això que us estic dient, perquè has posat moltes facilitats perquè el teu primer capità marxi, pagant-li tu el salari.
Sí, ho estic fent a sobre. En realitat el que volen dir és que seria la clàusula cornut i pagar el beure, i com que no li han volgut dir així, seria...
Una mica llarg, perquè és llarg.
Sí, però si no ja seria això, i han preferit clàusula de la coherència.
Així tots estem contents, i vaja, aquesta, insistim, aquesta clàusula, que seria 500.000 euros, però que vaja, que el Girona no...
Hòstia, si ens estalviéssim 500 milions d'euros, és que paguem mig estadi.
No sé, el Solà...
Aquí no hi són,
No. Però Solà, quan han posat clàusules, 500.000 euros tampoc el Girona...
Si li costa una mica menys d'un milió d'euros a Ter Stegen...
No tindria gaire sentit, no?
Em paga més de la meitat, no. I espera que arribi de titular, que aquesta és l'altra, Ter Stegen, el dia del Barça,
Home. Què quisir?
Perquè queda poc i ara faltarà el relleu amb Gazzaniga.
Seria un gir colossal dels esdeveniments, que Mitchell digués, doncs jo amb Gazzaniga no hi tenia cap problema.
Ja ho va fer amb l'Ivakovic.
Exacte, penseu que Gazzaniga per primer cop aquesta temporada ha encadenat dos clean sheets, per tant, dues porteries a zero, per tant, carai, millor moment de la temporada.
S'ha de guanyar el lloc, Ter Stegen.
Clean sheets, t'ha quedat internacional, això,
Seria un fart de riure, que vingués aquí. Jo tinc dubtes el dia del Getafe. I ara us ho dic seriosament, que no sé si el dia del Getafe jugarà Ter Stegen o continuarà en Gazzaniga.
Home, però el dia del Getafe ho pots vestir d'aquest tio fa 3 dies que està aquí, però si el següent partit ja no és titular, la veritat és que no s'entendria res.
Hi ha alguna penalització, si us el tornem?
Si ens el torneu. També dic que ara Gazzaniga li trauran la titularitat i el dia del Barça li diran, i ara t'hi poses tu.
Sí.
Cert.
Que la gràcia que li farà.
I després, un altre tema que s'ha comentat molt aquí a Girona, que Gazzaniga té contracte de cara a la temporada que ve. Si el fas emprenyar ara, doncs...
Gazzaniga molt bé, però que Ter Stegen, vull dir...
Que sí, d'acord.
I que Ter Stegen l'any que ve no hi serà, en principi. Vull dir que Gazzaniga pot pensar aquests 6 mesos descanso i ja l'any vinent ja en tornarem a parlar. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Deia, avançant-me als esdeveniments, que només calia veure Flick a la sala de premsa per veure que estava content, tot i que quan li han preguntat per Ter Stegen ha guardat les formes.
Sí, tot i que ha justificat la decisió que s'ha pres, perquè defensa que és una decisió de club.
En Marc és un gran porter. Nosaltres hem pres una decisió que crec que és el millor pel futur del club i crec que hem fet bé. Però li desitjo el millor perquè és un porter fantàstic. Esperem veure'l amb la selecció al Mundial. Creu els dits perquè sigui així. Penso que té bones opcions d'aconseguir-ho.
Per cert, que en aquesta pregunta també li han preguntat per Dro i pel seu futur i Flick ha dit...
Res de nou.
Dro no em deixa cap sensació, és el que ha dit a Flick, perquè li han preguntat una mica quines sensacions tenia i tal. Ha dit, Dro no em deixa cap sensació.
Ah, jo he entès que deia que no hi havia res de nou. No que no li deixés cap sensació, però potser no ho he entès bé.
Bé, no ho sé, ara em fas dubtar, potser està la traducció simultània, no ho sé, però vaja, en qualsevol cas...
Perdoneu, és que estic veient Emmanuel Macron a Davos amb ulleres de sol.
Sí,
que...
té un problema als ulls.
Ah, sí, ara fa uns dies té un problema.
En dos dies Sònia és el mata.
Sí, jo també amb ulleres de sol.
Podria haver escollit unes altres ulleres que no fossin de Terminator.
Tan cridaneres, sí. Però sí que és veritat que les coses, et dic una cosa, ja que t'has de posar ulleres, doncs ja t'hi ha unes que es vegin.
El vaig veure fa un parell de dies en una compareixença pública i cridava l'atenció.
És evident que no ho ha fet de manera gratuïta, no està la cosa per anar fent bromes, però la veritat és que la imatge és
impactant.
Disculpa'm, Salmo.
No, un altre document...
Apagarem les televisions de l'estudi, Costa, que tens despistes.
Un altre document, en aquest cas, d'Alejandro Valde, explicant que avui Ter Stegen s'ha acomiadat de la plantilla i una mica la diferència de reflexió entre l'entrenador i els companys.
Bueno, sí, Marc, aquest matí ha parlat amb tot l'equip i, bueno, per mi crec que és un referent molt gran. Pràcticament he crescut veient el Marc, el primer equip del Barça, després ha estat el meu capità. I, bueno, desear-li molta sort, que estic segur que aquesta nova etapa l'anirà molt bé. També per agafar confiança, perquè torna d'una lesió, però, bueno, content per ell, desear-li molta sort i tot el millor.
Molt bé, doncs... És evident que els companys tenen estima per o li desitgen el millor. També ho ha fet Flick, per ser justos, però diguem que ara faig un judici de valor. M'ha sonat més sincer Valde que Flick en aquest desig de bona sort pel que resta de temporada.
Ha començat la primera semifinal de la Supercopa femenina i ja ha marcat el Madrid. Ho ha fet Atenea del Castillo. Madrid 1, Atlètic de Madrid 0. Tot just ara s'està revisant el gol, perquè en aquesta Supercopa recordem que tenim aquest bar low cost, el mateix que a la Lliga, es revisa i és correcte, i per tant puja el marcador al minut 7 de partit aquest gol d'Atenea. No hi havia cap gran cosa a revisar, perquè era un xut des del punt de penal, pràcticament.
Ja que és low cost, seria per llogar-hi cadires que no tinguessin ni aquest bar a la Supercopa si hi és a la Lliga, però...
En fi, guanya el... Podria haver l'altre bar, fins i tot.
Ah, això sí. Això
sí, perquè jo crec que l'any passat hi era el bar bo, per dir-ho així, el bar de la Lliga masculina, però aquest any han aprofitat que ja hi és a la femenina, que ja estan acostumades, per fer servir aquest.
Jugant a Castalia, entenc, l'estadi ja ha de ser la tecnologia del bar de la Lliga, però, en fi, la masculina, vull dir. Guanya el Madrid 0-0.
Ja que repassarem que el City continua perdent per 2-0 al minut 37 de partit.
Què li passa al City?
Amb el Bodoglin.
Encara queda molt.
Gemma, Miguel, Oriol, ja n'hem parlat molt, ho donàvem per fet, però ara ja està camí de Girona. La lectura de l'operació seria tots contents. El Girona encantat de la vida perquè té un porter de primeríssim nivell a... menys d'un milió d'euros, Ter Stegen content perquè es queda a prop de casa, no per un ral, i se suposa que jugarà, si Gazzaniga ho permet, i Flick també satisfet perquè es treu una incomoditat del vestidor. Compraríeu aquest resum?
Sí, ho has explicat també, que jo no puc afegir gran cosa.
M'ho pren com un superelogi.
No, home, vull dir, és que jo també, des del primer dia que vam parlar aquí d'aquesta possibilitat, jo vaig considerar que era ideal per tots. També pel Girona i també pel club, pel Barça, que és l'únic que t'has deixat en la teva posició, que al Barça li convé que Ter Stegen, donat que sembla ser que l'entrenador no compta amb ell, estigui a l'aparador i en condicions de crear una expectativa de mercat que en forma de cessió remunerada o de traspàs pues compensi el sacrifici econòmic que està fent el Barça per un jugador suplent amb una fitxa, un salari de titularíssim. Jo estic encantat de que vagi al Girona i m'he quedat una mica de pedra amb això del Gazzaniga, perquè vaja, no crec que hi hagi massa dubtes de qui és millor porter.
Sí, és que ja parlaven el divendres, i és que és el mateix argument. És a dir, l'únic però que el pots posar a l'operació és l'econòmic. Però si l'entrenador del Barcelona, que s'ha guanyat que se li tingui confiança, diu que és el millor per tothom, pues poc, res més a dir. Estava claríssim que no volia a Ter Stegen, i que pensava o sospitava, o sospitem per la seva reacció, que creia que podia ser un problema un Ter Stegen de suplena en la resta de temporada. Mm-hmm. Així que, pues win-win, com van dir el divendres.
Oriol?
Jo també estic totalment d'acord amb el que has dit tu. L'únic a mi el que em sorprèn és que Ter Stegen no sacrifiqui res per parcel·lar de forma econòmica. Perquè jo sóc al Barça i jo li diré, vale, tu te'n vas a Girona, clar, que no teu desig.
Però això és el que demostra que qui més ganes tenia de fer l'operació era el Barça. Que Ter Stegen, sí, se n'anava a Girona, però si es quedava aquí i no jugava al Mundial, havia arribat un moment que li era igual o no li suposava tant problema.
Jo no crec que li era igual.
Si
jo
ell
que
n'és boig per sortir del Barça, ell hauria sacrificat part del sou i no ho ha fet.
Clar, és que per això l'he preguntat abans a la Laia. No sabem si això s'ha arribat a posar al damunt de la taula per dir-li, noi, o tu hi poses de la teva part o no te'n vas. Perquè un altre plantejament, que és el que us anava a fer, jo estic d'acord amb vosaltres, però és legítim, ahir la Sònia més o menys anava en aquesta línia, pel que ens estalviem, me'l quedo.
No, però bueno, és que jo també ho vaig comentar la setmana passada i ho he dit sempre, Flick, avui es treu un pes de sobre.
Clar, és que la clau és aquesta.
És el més evident de tot.
Per molt que es deia que la relació és bona i que Ter Stegen era un bon suplent, un jugador d'aquestes característiques, un jugador tan consagrat com ell, mai és un bon suplent. Perquè t'incomoda veure un jugador que pot jugar un Mundial sense tenir ni un minut en el teu equip. I per tant, vale, estic d'acord que Flick es treu un pes de sobre, però segueixo dient que em sorprèn que el Barça no l'hagi pogut fer Ter Stegen sacrificar per la seva fitxa, perquè estem parlant d'una fitxa molt alta.
Sí, sí.
I si tantes ganes tenia d'anar al Mundial, que jo crec que tenia moltes ganes, i per això va al Girona, que recordem que el Girona per Ter Stegen és un equip no de segona fila, de tercera fila. Vull que si va al Girona és perquè té moltes ganes de jugar aquest Mundial.
Bé, perquè vol compaginar la qüestió familiar, que bé, ja m'ha explicat.
Evidentment.
Però això és ideal, vull dir, per això sí. A mi em sembla una bona solució
per
tots.
Perquè fos ideal del tot, és que com a mínim el porter sacrifiqués un o dos quilos de la seva fitxa en favor del Barça.
Com estàvem al començament, Oriol, tot bé.
És impossible.
És impossible. Mai és impossible. Sempre pots trobar un però.
Jo crec que en aquest cas la paella pel mànec la tenia el Barça.
Per mi totalment.
Si la paella pel mànec la té el Barça, potser avui o demà passat estaríem castiguen seriosament el Barça per portar-se malament o amb un jugador com Ter Stegen, que porta no sé quants anys aquí.
Això ja ho va fer l'estiu, ja no ve d'aquí.
Jo no estic dient que el secret Ter Stegen sacrifiqui els, sense saber-ho dic, 5 o 6 quilos que se li deuen d'aquesta temporada, però un o dos...
Per lògica, jo estic d'acord amb l'Oriol, però coincideixo amb la Sònia, que com que no, això no és així, i el Barça ho podia haver forçat, és que la prioritat era campió.
Adéu,
Marc. Ja...
Si el Barça hagués tingut més força, el Barça li quedaven 15 dies de gener, pot pressionar una miqueta més per no haver de pagar tant, un percentatge tan alt de la fitxa de Ter Stegen, aconseguir que el jugador també renunciés en part, que fins i tot el Girona et posés una mica més. I la sensació en tot moment ha estat que el Barça tenia moltes ganes que sortís i que sortís ja.
Però si tant problema és, el tornaràs a tenir aquí 6 mesos aquest problema.
Però jo crec que l'esperança del Barça és la que ha comentat abans el Miguel, clar, que bueno, jugant cada setmana revaloritzi, els altres clubs europeus vegin que Ter Stegen està recuperat de la lesió.
Sí, però aquí sobretot la del Barça, perquè Ter Stegen ja haurà passat el Mundial, que sembla una obsessió, i tindrà com...
Però imagino que Ter Stegen el que té ganes de fer a la seva carrera és continuar jugant, no estar-se aquí de suplent.
Correcte. Però
En el pitjor dels casos, està jugant al Barça amb un o dos anys de contracte.
Però si no vaig errat, el Barça també s'estalvia calés amb la sortida de Ter Stegen al Girona. S'estalvia els bonus, les primes del seu contracte.
D'acord.
Sí. Que no, sí, sí, el que tu vulguis, però que això també ho has de tenir en compte, que els números del Barça no són... Vale, d'acord, és un milió.
Aquí, això, aquí, no, aquí, això té raó. Aquí tampoc ho sabem. També pot haver-hi algun compromís entre Barça i Ter Stegen de dir, vale, nosaltres deixem aquests 6 mesos al Girona, però l'any que ve... Porta.
Sí, sí, porta, però has de trobar un club que li iguali el contracte, que li facin la peça a ell, que encaixi amb la situació familiar. Jo, això de l'estiu, jo la jugada la veig des del punt de vista de posar-lo a l'aparador. Ara, crec que no és cap garantia de cara que l'estiu trobis una sortida que t'estalvi tota la fitxa. És un any de contracte el que li queda? És que ara estic donant voltes en cercle i no sé si li queda un any o dos a Ter Stegen.
En qualsevol cas, ha passat més, diríem, més el motiu de gestió de vestidor del Barça que no l'econòmic, i després el factor que deies tu, familiar de Ter Stegen, que també ha passat molt i que s'ha de tenir en compte.
Hi ha dos problemes, ja diguéssim que el Barça ha solucionat el més greu, que és el dia a dia de la convivència.
Totalment. Sí, a mi...
Que saps que no...
A mi em sembla molt bé que la
prioritat... I que la seva situació a l'equip, per molt que tingui un any més de contracte, no fa pensar que l'any que ve...
Dos, 28.
No fa pensar que la seva situació canviï.
Molt bé, i dit tot això, la Laia us ha explicat la clàusula de la coherència, per la qual, si el Girona no...
De la coherència per què?
El Barça no, li diu la coherència, no de la por.
No és de la... Per això el món de futbol el coneix com la clàusula de la por, ja, perquè hem de canviar el nom.
Nosaltres som sensibles...
La clàusula continuarà sent de la por, el Barça prefereix dir-li de la coherència, però és la clàusula de la por coneguda per tothom, és la mateixa clàusula.
No digui el Barça, no nosaltres.
Sí, no,
però ja ho hem dit, que des del Barça li diuen així.
Vale. És que a Costa li ha agradat.
Però jo soc sensible a aquestes qüestions raonades, i en aquest cas és veritat que és coherent que si no et paguen res gairebé per la sessió, doncs quan arribi el partit del Barça que no pugui jugar. Li sembla bé a tothom? En general no som gaire partidaris de les clàusules de la por. El que passa en el meu cas és més quan són jugadors joves que els vols veure. En aquest cas Ter Stegen no en té res de jove i està totalment format. Només faltaria que perdessis la Lliga perquè fot un partidàs al Montilivi.
Jo sempre he sigut molt crític amb la clàusula de la por, sobretot amb casos com a Nicol València, Abde Osasuna, Pablo Torre el Girona, que per mi és ridícul posar una clàusula de por amb nanos de 18, 19, 20, 21 anys que marxen del Barça i que la seva il·lusió quan marxen del Barça és poder jugar el partit contra el Barça, sobretot al Camp Nou. Però clar, amb un jugador com Ter Stegen, que tu li pagues la gran part de la fitxa, un jugador consagrat, un jugador determinant, desequilibrant, decisiu... Entenc que es pugui posar aquesta clàusula.
Jo no estic d'acord en cap cas. I em sembla que clubs grans com el Real Madrid, com el Barça, que facin aquestes clàusules, em sembla el club petit.
Pues a mi em sembla que no hi ha... ni pot haver un mateix comportament per tots els jugadors. Cada cas és diferent. I amb el cas de Ter Stegen, per descomptat, jo no el deixaria jugar contra el Barça.
Xipun.
El Madrid ha fet el segon a la Supercopa femenina, per tant, el Madrid que va encara en el seu partit, al minut 16 està jugant contra l'Atleti de Madrid i ja va 2-0, encara el seu partit de cara a ser a la final de dissabte. Demà el Barça juga la segona semifinal contra l'Atleti Club de Bilbao. I a l'Europeu de Waterpolo, que estàvem pendents del partit de la selecció espanyola, doncs ha quedat eliminada perquè ha perdut els penals amb Hongria. Havien forçat aquests penals amb un gol a l'últim segon, 11-11 el resultat final del partit, però els penals els han perdut i, per tant, Hongria continua endavant a les semifinals, Espanya queda eliminada.
Doncs és una sorpresa perquè la selecció espanyola masculina és la vigent campiona del món i era la vigent campiona d'Europa, un títol que evidentment no podrà defensar. I el City ha arribat al descans perdent 2-0.
Encara queda molt de partit.
És a Bodø o a Glimt? Això ara és un dubte geogràfic que m'assalta. Avui tinc masses dubtes.
Escolta, una pregunta a Waterpolo. Servei Hongria també són bons equips.
Sí, sí. Sí,
no es pot considerar jo, escolta, que sigui la vigent campiona del món.
Aquesta sí que no te la compro, perquè vam parlar amb l'Álvaro Granados el dia abans de començar i va dir que ell volia, que parlàvem el dia 26 amb la medalla d'or. Vull dir que el primer sorprès és el millor jugador del món de waterpolo. El tercer del Madrid. L'Atlètic de Madrid està finet, aparentment.
Sí. L'Atlètic de Madrid que va perdre el cap de setmana amb l'Espanyol per 0-1.
Molt bé. A veure, aquí a la taula hi ha un 2-1, hi ha dos partidaris de la clàusula de la por, una, en aquest cas, una que no, a veure què hi dieu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui preguntàvem precisament això. El Barça imposarà la clàusula de la por en la sessió de Ter Stegen al Girona. Us agradaria que jugués contra el Barça, sí o no?
Doncs no, amb un 63%, un 37% diu que sí. Força clara aquesta resposta. El Damià, per exemple, diu: pagant gairebé la totalitat de la fitxa, crec que és normal que es posi la clàusula de la por perquè Ter Stegen jugui contra el Barça. Per què ho hauria de fer? Perquè ja ho va fer al setembre, quan no volia signar la baixa i se li va tenir que retirar la capitania. Ara tant me fa, se li va haver de retirar la capitania. El Jordi Durant diu: jo no la posaria, però ho entenc en aquest cas, que la sessió és per fer un favor al jugador més que perquè sigui un jugador que vols fer evolucionar. El Josep Figueres diu: aquestes tonteries de la clàusula de la por s'acabarien si per norma el club de destí pagués més del 50% de la fitxa. Pagués, per exemple, el 51%, pot jugar, pagues el 49%, no pot jugar perquè aquest jugador és meu. El Lluís Penyassegat diu: mai m'ha agradat aquesta mena de clàusules, fins i tot quan li paguem gairebé la totalitat de la fitxa, jugador del Girona, i me n'alegro que sigui així, per tant, que jugui. El Gerard diu: el Girona paga una part ridícula del sou i si vol pagar perquè jugui Ter Stegen, que ho pagui. L'Alfonso, en aquest cas, no, perquè seria de tontos, diu, entre cometes, que un jugador al que li estàs pagant més del 90% del sou et fes perdre punts. O el Jordi Pérez diu: si el Girona o l'equip que sigui pagués la totalitat de la fitxa, no li trobaria sentit. Pagant gairebé tot el sou al Barça, ho trobo necessari.
Dos de cada tres oients del Tot Costa no voldrien, o no volen, que Ter Stegen jugui al Girona-Barça, que jugarà a Montilivi d'aquí a menys d'un mes. Solàs, bé, tu potser preferiries que jugués Gazzaniga, però a poder ser sí que voldries que jugués Ter Stegen, eh?
Sí, però és que s'entén que en aquest cas posin la clàusula de cornuts i pagar el beure, perquè evidentment paguen el beure, no? I el Girona, doncs, encara gràcies que pot tenir un jugador d'aquest nivell, que, no sé, avui alguns em deien que l'arribada de Ter Stegen significarà ja gairebé la permanència. Ah. Un jugador, un porter d'aquest nivell...
Oh, i qui sap, fins i tot a Europa, tal com s'ha posat la cosa.
Ja m'has posat.
Després d'aquesta exhibició de clean sheet que ens has fet al principi, jo crec que estàs demanant tornar a Europa la temporada vinent. Solà, evidentment, si hi hagués qualsevol novetat de Ter Stegen, però també de Fran Beltran durant el programa, ens demanes pas, d'acord?
Perfecte, fins ara.
Gràcies. Adeu. Farem una pausa i de seguida ens aboquem al tema de demà, el que ens ha de concentrar demà, i és que el Barça no pot fallar, ni demà contra l'Eslàvia, ni dimecres vinent contra el Copenhagen. Marxarem cap a Txèquia, ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'n va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudi filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Renoi. Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Sylvie Kaufman, Mark Bray, John Carlin, Valentí Fuster, Cristina Gallac i molts més t'esperen a l'Enfoquem, el Fòrum de les Solucions. Un espai per debatre, reflexionar i buscar solucions als grans reptes actuals. 23 i 24 de gener al CCCB. Entrades a enfoquem.ara.cat. Contra el fatalisme, dialoguem i passem a l'acció. Organitzat pel diari Ara.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, et portem la solució.
Les identitats digitals, molt ben diferenciades. Una amb un correu electrònic, un número i un nom per quan estem fent compres, una altra per xarxes socials i l'altra per tot allò que sigui professional.
De l'1 al 10, com és difícil gestionar ídols?
12.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
Disfruto molt amb aquest programa. És tan interessant que ja era hora que aquesta hora estigui tan ben aprofitada.
Ai, no!
De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot. L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira. El projecte de Xavi Pasqual té un objectiu: tornar a l'elit europea.
Tothom està contribuint, estem tots en la mateixa pàgina.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
De moment, anotant i siguen efectius davant.
Avui, a partir d'un quart de nou, Barça-Dubai.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Demà a les 9 a Praga, Slavia de Praga, Barça, partit de la setena jornada de la fase Lliga de la Champions, un partit que el Barça ha de guanyar tant sí com no per mantenir vives les opcions, jo crec que difícils, però matemàticament encara possibles, de passar directament als vuitens de final perquè acaba el top 8 d'aquesta fase Lliga. Ja a Praga, Bernat Soler, bona tarda.
Molt bona tarda. Per cert, és Bodø, la ciutat.
Sí, t'ho he llegit i t'ho agraeixo perquè...
Però el millor del cas és que he buscat que era Glimt. Jo sabia que la ciutat era Bodø, però no sabia si Glimt era un barri. No, Glimt vol dir llampec. És a dir, és com el Rayo Vallecano de Noruega.
Sí, és el Rayo de Bodø.
Sí. El llampec, el... Sí.
Molt bé.
El llamp és una fusió de dos clubs i, va, tinc aquestes històries.
Molt bé, no, però la qüestió, a la vista de la meva, del meu analfabetisme, era situar Bodø al mapa. De fet, ja ho està fent
el
seu...
Sí, això és com si el tot Costa de Noruega algú estigui dient el Rayo. Rayo és la ciutat?
O és el Vallecano.
O és de Vallecano.
Sí, això mateix.
Per cert, queda partit encara, no?, perquè pugui...
Sí, es veu que sí. 2-0 guanya el Bodø Glimt al descans, però...
Què li passa al City, Oriol?
L'Oriol manté les esperances intactes, tot i que diria que el City no s'ha acostat gaire a la porteria.
Pel Barça és un gran resultat.
Que sí, que sí. Sí.
Està a 3 punts, si el Barça suma el 6...
Pel Barça, tots els que té per damunt a la classificació necessita que perdin, perquè si no, amb els 6 punts no... Vaja, tots no, però a uns quants... Recordem que el Barça començava la jornada 15, per tant n'han de perdre uns quants perquè tu, sumant els 6 punts, puguis entrar entre els 8 primers. Però hi ha tantes combinacions que això ja hi arribarem. Bernat, fa un fred que pela, no?
Fa molt fred. Jo crec que serà el partit en moltíssims anys més fred que protagonitzarà el Barça. S'espera a l'hora del partit 5 graus sota 0, que són els que ara mateix tenim. Aquest és el motiu pel qual el Barça ha canviat la seva rutina habitual i en lloc d'entrenar-se a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí, doncs ha vingut a entrenar-se aquí, per aclimatar-se una miqueta, per comprovar quina és la duresa d'aquest fred, i serà una qüestió que s'haurà de combatre. Com ha dit en broma Flick, la sort que tenen els jugadors és que hauran de córrer, i quan corres doncs el fred passa més ràpid, però el cert és que jo crec que, fora bromes, és un factor que s'ha de tenir en compte pel partit de demà, aquesta temperatura tan gèlida que glaça el cos, la sang i tot, perquè realment fa molt fred i jo no recordava haver viscut mai feia molt de temps que no veia vivia tan fred com aquest.
A mi
perquè
em
és
sona...
És molt intens, sí, més enllà de la xifra.
Partits de rasca horrorosa, recordo un que el Barça va jugar a Kazan contra el Rubin Kazan, que també, no, ara no et sabria dir si eren 5 o 7 o quan sota 0, però la cosa anava bastant per aquí, però vaja, com diu...
Demà és aquell partits on veurem imatges de la banqueta amb mantes i guants, barrets, tota mena de...
Sí, l'única incògnita que l'apuntava ahir la Laia Tudel és si Joan Garcia jugarà màniga curta o no. La resta jo crec que està bastant clar, que tothom tapat fins dalt, els que juguin una mica menys i els que us ho mireu des de fora una miqueta més.
A la grada no hi ha calefacció? Tampoc?
Jo no l'he detectat. No, és un estadi...
avui
hi havia calefacció, evidentment, a la sala de premsa, a les dependències, diríem, internes, però quan sorties a fora per veure els 15 minuts d'entrenament, allò fotia una rasca que, déu-n'hi-do, allò aguantar-ho demà durant 4 hores, que seran la prèvia, les dues de partit i el tercer temps, en fi. Això parlant dels que no correm, dels que ens hem d'estar quiets. Però vaja, es farà com toca professionalment i, evidentment, amb moltíssimes capes de roba, que per això estàvem advertits i l'hem portat.
I en calçotets llargs.
Correcte, sí. Hi ha una cadena de roba japonesa, sí, que té botigues a Barcelona, que té una roba tèrmica bastant important i bastant interessant.
Molt bé, doncs
Ha estat convenientment saquejada les últimes hores perquè s'anunciaven temperatures terribles i jo, que sóc molt fredolic, imagineu-vos si a sobre he d'aguantar aquestes temperatures.
Fred al marge, ja hem comentat que no ha vingut a Praga Ter Stegen. Alguna cosa destacable de la resta de l'expedició?
Bé, no han vingut tampoc Lamine Yamal, que està sancionat, no ha vingut Ferran Torres, que té una petita lesió, que veurem fins quan el té fora de combat, i tampoc ha vingut, voldria destacar-ho, Joao Cancelo, perquè, com explicàveu, doncs, fins al febrer no podrà ser inscrit. Sí que han vingut, per contra, Rafinha, que va ser baixa en l'últim partit contra la Real Sociedad, el que fa de porter suplent, de tercer porter, que és Diego Cochen, i han vingut dos nanos més del Barça Atlètic, Juan Hernández i Dani Rodríguez, que normalment aquesta temporada no estaven acudint tant a les convocatòries. Sí que ho són més habituals Tomi Marquès o Jofre Torrents, però Juan Hernández i Dani Rodríguez... Dani Rodríguez, si no recordo malament, el jugador que l'any passat...
Sí, es va treure l'espatlla d'allò a Valladolid. Sí, el dia que debutava. Sí. I Juan Hernández crec que va anar convocat aquesta mateixa temporada un parell de partits, però evidentment no va tenir minuts. Veurem que clar, és evident que el Barça sense Ferran Torres i sense Lamine Yamal té, en aquest cas, les mancances més aviat al davant que no pas al darrere.
Deixa'm que afegeixi que aquest fred que tan intens que comentàvem fa que és comprensible que la Lliga Txeca s'aturi, com passava abans amb d'altres lligues centroeuropees, l'Alemanya sense anar més lluny, aturada des de mitjans de desembre, no reprendrà fins a finals de gener, fins al 31 i l'1 de febrer, i això doncs és un factor que cal tenir en compte perquè doncs, l'Eslàvia, el rival de demà del Barça, arriba amb poc rodatge, el poc rodatge que pot tenir després d'haver jugat l'últim partit el 14 de desembre. És veritat que ha jugat algun partit amistós, però estan, tot i que estan en condicions a nivell físic que tot no tenen lesionats, doncs evidentment fa molt, gairebé un mes, més d'un mes que no juguen. Un partit oficial.
Ja en parlarem demà en una prèvia més futbolística amb el Ricard des de l'estadi, però vaja, a marge d'aquesta aturada que evidentment segurament farà que l'Eslàvia no estigui en el seu millor moment, és un equip que ha fet 2 gols en 6 partits de la fase Lliga, per tant, bé, és una amenaça relativa a la que enfronta demà.
El 33 de 36.
36, sí, no està... Tot i que encara es pot classificar, eh? Si guanya és demà el Barça i la setmana vinent crec que juguen contra el Pafos, matemàticament encara podrien...
Sí, bueno, però que sempre dient lo de que el futbol a vegades no és lògic, però a veure, sí, sí. Normal és que el Barça demà guanyi, i aquí l'important és lo de la diferència de gols.
Com més millor, evidentment, sí, sí. Ja...
Li pot venir d'ahir.
Què passa és que tu jugues ara mateix, a falta de 2 jornades, tu ets empatat amb tants equips que és difícil de dir si ho tens bé. El Barça ara mateix només té 1-3, que és molt, molt poca cosa. I...
Hi ha un joc que és a l'aplicació de la Champions que et permet fer un joc, és un simulador de resultats. Jo avui he fet una simulació posant que el Barça guanyi els 2 partits, el de Praga i el del Copenhagen de la setmana que ve, cosa que és bastant factible, i trobant una mica de lògica en els altres resultats. No posava que el City perdia a Bodo. Tot i així, el Barça, amb dues victòries i amb els altres resultats més o menys seguint una lògica més o menys que tots podríem estar-hi d'acord, es classificava entre els 8 primers, però molt, molt, molt justet, eh?
Sí, sí, és...
Molt justet.
Hi ha realment... moltes combinacions, però no és fàcil i ni molt menys és segur que amb aquests 6 punts et classifiquis. Bernat, t'escoltem demà des de l'Eden Arena. Gràcies. Bé, ja hi ets, a l'Eden Arena, però t'escoltem demà abans del partit. Una abraçada, gràcies.
Gràcies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little
baby child is born in the ghetto. És que li ha dit el Salva que havia una cançó per ell.
Però ara ja no canta. Abans, no, quan ara, estava més content...
En graveu.
Quan estava...
Això queda entre nosaltres.
Quan tenia una relació millor amb la vida, cantava. Quan li posaven temes...
La setmana passada. No vagis tan lluny. La setmana passada va venir cantaire.
Això és veritat. Salmo, què ha dit Flick, més enllà del que ja ha comentat Ter Stegen, sobre aquest partit de demà i sobre altres qüestions de la seva plantilla?
Mira, tant Flick com Valde han reconegut la importància de guanyar aquest partit. De fet, els dos, ho comentàveu ara, per quedar entre els 8 primers, el Barça ha obligat a guanyar i s'han fixat aquest objectiu de guanyar els 2 partits. Sobre el fet que l'Eslàvia no jugui cap partit oficial des de mitjans del mes de desembre, que hagi jugat 3 partits amistosos aquest mes de gener, doncs Flick ho ha convertit en una amenaça. No sé si cola, però ha dit que han tingut molt temps per preparar el partit. Bé, a tot això, ha destacat que l'Eslàvia és un equip que pressionarà home a home i molt amunt, que serà un partit de moltes transicions, que han de ser molt conscients d'això, i bàsicament ha explicat que Rafinha està bé per jugar, i també li hem preguntat per Pedri, i em crida l'atenció aquesta resposta perquè fins fa 2 dies Eric era el migcentre defensiu de l'equip. Ara, els últims partits, ha tornat a aquesta dupla Frenkie de Jong i Pedri. Avui li hem preguntat per l'estat físic de Pedri, no li han ni tret el nom de Frenkie de Jong, i Hansi Flick ha posat el nom de de Jong damunt la taula.
Li vaig preguntar directament després del partit i em va dir que estava bé. Per mi, Pedri és un dels jugadors importants i juntament amb Frenkie de Jong ens donen un mig del camp de nivell màxim. Per nosaltres és fantàstic tenir-los a un nivell com aquest. Demà estarà bé.
But he's good, he's good.
És veritat, ara, més enllà d'aquest elogi a De Jong, que no, diguem que no sortia la pregunta i ell ha aprofitat per,
sí, sí,
per remarcar-lo, no tenia present que és veritat que Pedri va acabar amb el turmell completament tort.
Per això,
que és una gran notícia, em quedo amb això del document que m'ha escoltat, que Pedri estigui en perfectes condicions després de la trompada. Alguna cosa més a destacar de Flick?
No, res més.
De Valde?
No, tampoc. Els hem preguntat per aquesta temperatura.
No ha estat la roda de premsa més rica de la temporada.
No.
En fi, esperem que vagi d'acord amb el partit. Roda de premsa tranquil·la, partit còmode i tranquil pel Barça demà. Algú veu algun perill en aquest partit?
I jo sempre, en tots els partits.
Caram. Sí, no, és una actitud.
Però ara tens dissabte passat. O diumenge, no sé ni quan van jugar.
Al Camp de la Real.
Hòstia,
és que jo crec que la Real és bastant millor equip, fins i tot aquest any que l'Eslàvia.
Sí, però si el veus jugar contra el Barça, no diries que és millor equip que l'Eslàvia de Praga. El diumenge només va jugar el Barça. Tu cinc pilotes al pal no les pots enviar ni volguent.
Pues per això passa una vegada només.
Bueno, o per una vegada passat, pots estar segur de que pot tornar a passar. Jo, tots els partits, crec que s'han de jugar al 100% de concentració i sense la més mínima creància de superioritat. La superioritat es demostra jugant, i tot el demés són històries.
Jo és difícil d'opinar, perquè l'Eslàvia Praga no l'he vist jugar, però jo crec que demà serà un partit d'aquells complicats. Que el Barça guanyarà...
Això no es pot permetir.
El Barça guanyarà, però que no...
Que sembla còmode, venim aquí a fotre's la por al cos.
El Barça guanyarà, però no golejant. Ara el Bernat parlava del fred...
Jo pensava que em diria, home, un partit sense Lamine, sense Ferran, et falten dos potes de la teva davantera titular, encara us ho compraria, però l'Eslàvia.
Això del fred, que jo no sé si us ho he dit mai, que jo soc de Lleida. Això del 4-0 o 3-0...
És mental.
De xaval m'he passat la vida jugant els dissabtes a les 9 del matí en un lloc que és del camp de la Federació, que havia boira i fred. I no sé si em feien 3 o 4-0, o 5, o menys un només.
I aquesta, alguns anys després...
L'únic que sé és que abans del partit ens donaven un carajillo d'anís, i ens ficaven cotofluix cremat a les botes, perquè estaven congelades, i al cap de 5 minuts a jugar, i s'ha acabat una vegada estar jugant ni fred ni hòsties.
Seria...
Algú es podia imaginar que el City anés perdent 2-0 contra el Bodoglim? Doncs el mateix pot passar demà.
Mira, veient-los al derbi de Manchester, més que no que el Barça demà tingui algun problema a Praga. Bàsicament perquè el Bodoglim, que és un equip sense trajectòria europea, em sembla que últimament està fent més resultats que ha cridat l'atenció que... Bé, és igual, si preteníeu
jo no,
espantar...
Jo estic amb tu, jo estic
ara,
amb tu.
Ara.
El Barça se veu prens...
La Gemma un dia em va dir...
Seriosament, no.
La Gemma un dia em va dir... Eres un pa contràries, i avui li dic jo, quan és un partit, un Cádiz-Madrid és un perill terrible pel Madrid, i en canvi una Eslàvia Praga al Barça és un passeig militar.
Si em convoques el dia abans del perill contra el Copenhague, això no t'ho diré.
Ah, no?
I et diré que el Barça golejarà.
Ah, sí?
Però fora de casa...
Ah, d'acord, el factor...
A punt de fora de casa, partit incòmode, fred...
Deixa'm dir que Valdé ha explicat que no han vist res encara de l'Eslàvia de Praga, que no han tingut temps, que van jugar a Noeta... i que quan l'hem preguntat per l'Eslàvia ha vingut a dir, no em pregunteu perquè no els coneixem i no els hem treballat ni...
Doncs hauria de saber, per exemple, que el seu entrenador es diu Terpichovski, que és el nom que m'agrada més del món d'entrenadors. No sé gaire més de la seva obra, però m'agrada molt.
Avui estàs molt de curiositats, no?
Sí,
t'agrada molt la curiositat de Naomi Osaka
a Austràlia. És que és fenomenal, perquè és la imatge del dia sense discussió.
Que es digui Pichovski.
Terpichovski.
M'ha agradat.
Va, a veure amb qui sortirà Flick demà.
Lotto Hansi.
Deixa'm dir que després direm l'11 del Madrid per jugar avui contra el Mònaco. Imagino que la Gemma mantindrà que el Madrid davant el Mònaco és superior i que no ha de passar res al principi avui.
Per suposat, perquè està el Madrid de fàbula.
Jo aquí, però juguen
aquí,
a casa, juguen
aquí,
a casa.
Sí, però jo aquí li compraré.
Està el Madrid com el Barça.
Aquest
el Madrid i el Barça estan igual.
Un punt per sota la Lliga.
Sí,
el Madrid a la Champions està millor que el Barça.
Igualitos.
El Mònaco ha perdut els últims 7 de 8 partits de la Lliga Francesa. Vull dir que tampoc és per...
Sí, no? Sembla que el Mónaco sigui per tirar coets, no?
I l'Albacete era 17º de la... És que, de veritat, va.
És que la Copa no li interessa.
M'has posat el trapillo i entrau.
I has entrat. Va, anem a la Lotto Hansi. A veure, qui no ens creieu que jugarà demà? Qui no ens atreurà Hansi Flick en aquest partit complicat al camp de l'Eslàvia de Praga? Joan García a la porteria, aquí no hi ha dubte, més ja no hi ha Ter Stegen, per tant no tenim el dubte, sí, carai, és Jensen, és que em mira Salmo com si me n'hagués oblidat, no, no, ja sabem que el polonès
yes.
continua al vestidor del Barça. Defensa, jo crec que repeteix la de la Real Societat, Koundé, Eric Cubarsí-Balde.
Jo també.
Algú creu que Gerard Martín té opcions d'entrar, per exemple?
No.
Jo tinc dubtes. Tinc dubtes.
Amb Gerard Martín? Sí. Al lateral o a l'eix?
Lateral.
Al lateral. D'acord, doncs, el Miguel posa aquí un asterisc.
Jo crec que està bé recordar que el partit del Barça de Lliga és diumenge, ho dic bé? Contra
sí.
l'Oviedo.
Sí, sí, és diumenge sí. un quart de cinc, no? Diumenge un quart de cinc.
Sí, sí, diumenge un quart de cinc contra l'Oviedo. Ho dic per contextualitzar, perquè posats a donar descans... Potser la cosa anirà més en un partit fàcil de Lliga a casa que no un partit decisiu de Champions a fora.
Partits fàcils.
quina, com ve avui.
D'acord, mig del camp. Pedri, en principi, ens ha dit el Salmurri que Flick ja ha contestat que està bé. De Jong, Pedri, Fermín, o algú posa Olmo o algun jugador diferent a la mitja punta?
Com has dit, De Jong, Pedri?
Fermín.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Jo poso Rafinha al mig del camp.
Ah, poses Rafinha al mig del camp, de mitja punta?
Sí.
D'acord, és a dir, que introdueixes a Rashford per l'esquerra. Sí.
Què li passa al City?
3-0.
Ara ja no queda tanto, ja, eh?
Ja. El tercer del City, aquest cop ha marcat Jauga, o Jauja, crec que es pronunciava això. Bé, 3-0 perd el City, gairebé el quart d'hora de la segona part. Festa al municipal de Bodo.
És bo pel Barça, però no em produeix cap satisfacció.
No, a mi tampoc. Sobretot perquè 2-0 al derbi i podien haver de Manchester i podrien haver estat més, i 3-0 avui fa pinta
i la,
que...
I la per Rodri.